Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Al Penedès en xarxa, tot seguit volem parlar d'educació i ho farem de la mà d'un professor de didàctica de les ciències socials de la Universitat Autònoma, el penedesenc Jordi Castellví. Aquest jove doctor en educació també col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya i fa pocs dies va elaborar un material audiovisual que difondrà en aquesta universitat. L'enregistrament es va fer a l'escola Circell de Moja, d'on era alumne el propi Castellví. Ens en parla de tot plegat des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara.
Avui ens apropem a la vida professional, a la trajectòria d'un olerdolenc criat a Moja, que ara resideix fora de la comarca, però que no ha deixat de mantenir els vincles amb el municipi d'Olerdolà. Ens referim a en Jordi Castellví. Què tal? Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, què tal? Com estàs?
Doctor en didàctica i ets professor a l'Autònoma de Didàctica de les Ciències Socials, doctor en Educació. I fa uns dies ens agradaria aturar-nos aquí. Doncs, fa uns dies molta gent del poble de Moja, en concret de les persones vinculades encara amb l'escola Circell, ens van fer notar que havies anat a fer una gravació, un desplegament tècnic important, que els va sorprendre, per explicar... Entenc les teves vivències. Què és el que vas gravar, Jordi?
Doncs mira, a part de ser professor de l'Autònoma, també col·laboro amb la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i resulta que ara s'ha iniciat doncs, el grau d'educació primària a la UOC, que abans no hi era, i va començar, jo em penso, fa un parell d'anys. I encara les assignatures estan en construcció. Això va començar amb el primer any del grau, però les assignatures que són, per exemple, de tercer o de quart, doncs encara estan en construcció. I en aquest cas, doncs estàvem dissenyant alguns materials per l'assignatura de justament de didàctica de les ciències socials que m'han encarregat doncs dissenyar, i un d'aquests materials doncs consistia en parlar sobre quines són les finalitats de l'ensenyament de la ciència social, d'acord? Llavors vam considerar oportú que el més adequat doncs he de gravar aquest vídeo, que és aquest material on tractem aquest tema, doncs parlar-lo a dins d'una escola, no? I quan se'm va plantejar aquesta necessitat, jo vaig pensar que no hi havia millor lloc doncs, que l'escola de Moja, que és doncs, l'escola on jo em vaig formar també i on també vaig treballar fent pràctiques com a mestre, i em va semblar un lloc adequat. Per part de l'equip no va haver-hi cap problema, per part de l'escola tampoc, vaig poder parlar amb la Sara Pena, per exemple, i se'm va permetre anar-hi, a més amb molta il·lusió de que pogués gravar allà i que pogués tornar a la meva escola, i vam poder-ho gravar doncs, la setmana passada.
I què hi mostres en aquesta gravació, en aquest vídeo? Què expliques? Mm-hmm.
En aquest vídeo, bueno, utilitzem de fons diferents espais, una classe i després també l'entrada, i el que parlem és això que et comentava, no? Doncs quines són les finalitats de l'ensenyament de les ciències socials, que és un dels temes a mi que crec que són més importants i que em preocupen més com a punt d'inici d'una assignatura com la didàctica de les ciències socials, no? Entendre per què ensenyem ciències socials, per què són importants. I de vegades aquesta és una idea que es perd una mica de vista, no? Els professors i professores, mestres, perdem una mica de vista de per què estem ensenyant ciències socials. A vegades pensem que és pel simple fet d'aprendre doncs, història o geografia, no? Memoritzar una sèrie d'informació, uns personatges o unes efemèrides, i en realitat aquest no és l'objectiu, no? L'objectiu és construir una sèrie de coneixements, però sobretot per entendre el present i entendre que podem participar en el present, en la democràcia, i una mica prendre decisions de forma raonada. Llavors, no és tan important que memoritzem tota una sèrie de fets, sinó que siguem capaços d'utilitzar tota aquesta informació, tots aquests coneixements, per actuar en el present i fer-ho això, doncs, de forma crítica i raonada i fonamentada.
I entenem que aquest cuquet de dedicar-te a la docència, perquè, de fet, tu, tècnicament, podíem dir que series mestre de mestres, no sé si et va néixer a la pròpia escola Circell, aquest interès per la didàctica.
Doncs bastant, sí, perquè jo d'entrada vaig estudiar història Però sí que és veritat que durant bastants anys vaig estar treballant com a mestre de repàs per aquí, Moja, i pel Penedès, i després també vaig treballar a l'escola a la biblioteca, quan es va obrir. De fet, vaig ser una de les persones que va ajudar que s'obrís al poble, I llavors vaig veure doncs, que tot el món de l'educació i el treball amb nens i nenes doncs, m'agradava molt. I vaig decidir, per una banda, començar el grau d'educació primària, després de la carrera d'història, i començar alhora en paral·lel el doctorat en educació, d'acord? I res, a vegades la gent em pregunta, ostres, i vas fer història primer, doncs has perdut una carrera, no?, que has acabat aprofitant, però no, perquè realment la majoria dels meus companys tenen aquestes dobles formacions, tenen tant la formació de la disciplina i, per tant, d'història, com la formació de la didàctica, i per tant seria el grau en educació primària, val? Llavors, la intersecció en això, diguéssim, en la intersecció d'aquests dos elements hi hauria la didàctica de les ciències socials, que és el que fem.
Ja ets doctor i ara ja t'hi pots dedicar, i amb aquesta intensitat, doncs, no només, com comentaves, a l'Autònoma, sinó a la Universitat Oberta de Catalunya. No ha estat fàcil, perquè apostar per aquesta trajectòria, doncs, segurament fa uns anys ho tenies clar, però el resultat i arribar-hi, doncs, potser hi havia aquest grau d'incertesa i has hagut de dedicar-hi molts esforços.
Sí, mira, jo he tingut la sort que des de que he començat, jo no em vaig formar a l'Autònoma, només el doctorat i el màster, però el grau no vaig venir a l'Autònoma. Jo el grau el vaig fer a la UB, i el grau d'educació primària el vaig fer a la Universitat de Les Palmes de Gran Canària. Estic una mica lluny, però el vaig fer online. I tot i que jo no em vaig formar d'entrada a l'Autònoma, sí que des de que vaig fer el doctorat i vaig fer el màster abans, em van donar tota la confiança i per donar-me un lloc. És a dir, van considerar que era una persona que valia, que podia fer carrera a la universitat, i sempre em van donar totes les facilitats. I això és molt d'agrair, perquè sé que això no és gens fàcil. Hi ha altres persones que no han tingut aquesta sort, no solament en el meu àmbit, sinó en altres, no? Fer-se un lloc a la universitat i fer carrera universitària sempre costa molt. Hi ha moltes persones que valen molt i que no ho aconsegueixen pel simple fet del joc laboral, no? De que no hi ha una plaça, o que, doncs ja sabem la situació precària en la que es troba la universitat. Per tant, jo em considero una persona molt afortunada, perquè penso que, a part de valdre, has de tenir, doncs, trobar el moment, tenir l'oportunitat, trobar les persones que confien en tu, i també que realment hi hagin opcions viables a nivell laboral. En el meu cas hi eren, no és cap mèrit meu, és simplement que vaig anar a petar en un lloc que realment doncs feia falta fer contractacions, i després d'un temps, doncs, al final, primer vaig aconseguir una beca del Ministeri, que vaig poder anar a Canadà. Em penso que en vam parlar fa un temps, quan vaig tornar a Canadà, que vam parlar, doncs, que hi havia anat i això, no?
I
quan vaig tornar, doncs sí que és veritat que vaig fer uns anys d'una cosa que es diu una desconnexió, que és que tu et demanen que vagis a una altra universitat a treballar un temps abans de tornar a la universitat on t'has doctorat, i vaig estar un parell d'anys a la Universitat Internacional de La Rioja, a la UNIR, i per sort, doncs, després d'aquests dos anys vaig aconseguir guanyar una plaça a la Facultat de Ciències de l'Educació, aquí a l'Autònoma, que és casa meva, i he pogut tornar, i aquí estic. O sigui que és llarg el camí, però també té la seva recompensa. En el meu cas, l'ha tingut.
En contacte, com comentàvem, a Olèrdola, no vius a Olèrdola, però sí que tens molts vincles, els familiars, sobretot, però d'altre tipus.
Correcte. Jo ara mateix visc a Mataró, però els meus pares viuen a Moja, i la majoria de les meves amistats, doncs, són del Penedès, i per tant vinc molt sovint per aquí, clar que sí.
Comentaves, professor de didàctica de les ciències socials, com es poden fer atractives les ciències socials?
Com es poden fer atractives? Doncs mira, això té molt a veure amb el que comentàvem abans de les finalitats de les ciències socials. Normalment les ciències socials no són atractives quan són excessivament memorístiques, quan el que parlem o el que transmetem és un relat històric, com si fos una novel·la, de vegades doncs pot ser molt pesat, no? Es pot fer molt feixuc si demanem una gran memorització sense entendre o sense reflexionar sobre sobre les ciències socials. No? Penso sobretot en història perquè moltes vegades la ciència social que té més èxit, no? O la geografia. El que nosaltres proposem i que jo penso que les fa una mica més atractives és, d'entrada, concebem les ciències socials com un tot i no parlem això en les ciències socials a nivell d'escola, que seria l'ensenyament del medi. Quan parlem de l'ensenyament del medi en la vessant de les ciències socials, les concebem com un tot, en el qual s'integren doncs, la història, la geografia, la sociologia, les ciències polítiques, les ciències jurídiques, és a dir, una visió àmplia del que són les ciències socials. I, per tant, el coneixement no el voldríem fer pivotar entorn de les disciplines científiques, sinó entorn de problemes. I llavors, els eixos, aquests nodes de treball, són problemes actuals, són problemes que toquen els nens i les nenes, que veuen a la televisió, que veuen per internet, que parlen a casa, que es troben a l'escola, i a partir d'aquests problemes comencem a investigar, comencem a desgranar-los i veiem totes les implicacions socials que tenen. I també poden ser implicacions d'altres àmbits, però en el nostre cas serien totes les implicacions socials que tenen i a partir d'aquí podem aprendre història, a partir d'aquí podem aprendre geografia, a partir d'aquí podem aprendre doncs, sociologia, podem aprendre coses de la política. És a dir, a partir d'aquests problemes anem arribant a totes les disciplines, però les disciplines no són el punt de partida, sinó són una eina per poder entendre la complexitat d'aquests problemes socials. Entenem que són problemes socials que ja els hem traslladat a un nivell que puguin entendre els nens i nenes, estem parlant, i després que tinguin una certa capacitat d'incidir-hi, que puguin actuar, que puguin tenir una certa capacitat de transformació. És evident que hi ha problemes socials d'un gran abast que no hi tindran incidència, que no poden tenir incidència, no? Però hi ha molts altres problemes que sí que poden tenir una certa incidència, si són de l'àmbit local, de l'àmbit més pròxim, o si són problemes globals però que hi podem fer alguna cosa a nivell individual cadascú. D'acord? Llavors, diguéssim, per resumir-ho, l'eix, el nucli, serien aquests problemes que els anomenem problemes socials rellevants, que serien el nucli de treball. D'acord? I pensem que així això permet, doncs, una major motivació perquè té una connexió molt més gran amb la seva pròpia realitat, amb la seva vida i a més requereix d'una participació, requereix d'una agència, requereix d'un treball i no solament d'una escolta o de prendre notes o de memoritzar doncs, un cert relat.
I et trobes futurs professors o mestres motivats o que connecten amb aquest plantejament?
Sí, totalment. De fet, quan ho treballem, veuen clarament que cap aquí és on hauria d'anar la cosa. Tothom, quan treballem amb ells i elles, recorden com van aprendre ciències socials i en alguns casos, sobretot a la secundària, doncs tenen el record d'unes ciències socials centrades especialment en la història i absolutament memorístiques. Molta gent li agradava perquè també és com una novel·la, no? Com un conte, però realment diguéssim que el valor que té això no és tant com podria tenir aquesta altra perspectiva, no? Llavors, sí. I a més, en l'àmbit de l'educació primària, o també jo treballo també amb formació al professorat infantil, doncs, evidentment, aprendre dates i aprendre fets històrics i efemèrides i grans personatges històrics no té cap sentit, no? Sobretot quan més petits són les nenes i els nens. Per tant, hem d'entendre quines són aquestes finalitats. Tornem al que parlàvem. Per què serveix aprendre ciències socials? Què en traiem? Què és l'important? I, per tant, a qui portem, a què hem d'aprendre i com hem d'articular aquests coneixements.
Connectant amb la idea també que comentaves abans, per entendre el present, intentar també incidir, si no ens agrada.
Correcte. Hi ha una cosa que no tenen gaire clara els nens i les nenes, i ho sabem de les investigacions que fem, que és la seva capacitat d'incidir en el present. Sempre pensen, ostres, això, ara sóc un nen o una nena, quan sigui gran potser, o a vegades ni això, no? Perquè sembla que la nostra capacitat d'incidència sigui molt baixa. Però en tot cas, pensen, ara sóc un nen o una nena, no tinc cap capacitat d'incidència, això no va amb mi. I no és així, els hi hem de fer creure doncs, la idea de que sí que tenen una capacitat d'incidència. Ara bé, com deia, potser és a un nivell local, a un nivell personal, però sí que tenen una capacitat d'incidència, d'actuació, i a més s'ho han de creure perquè si entenen que no tenen cap capacitat d'incidència, diguéssim, no actuen, no es fan seus aquests coneixements i l'entenen com una cosa absolutament aïllada de la seva vida, no? Hi ha una cosa que també hem estudiat molt, que és la diferència entre l'escola i la vida, com si fossin dues coses diferents. I és al contrari el que volem transmetre, no? L'escola és la vida. L'escola no és una cosa separada de la vida. I, per tant, l'escola no et prepara per la vida, sinó que l'escola és la vida en si mateix, és part de la teva vida, d'acord? I hi ha una altra cosa que també m'agradaria fer èmfasi, que és que moltes vegades parlem de que l'escola ha de formar futurs ciutadans, com si els nens i les nenes no ho fossin. És a dir, i no estem parlant d'una ciutadania al nivell legal, de tenir 18 anys, de poder votar, exercir el vot, etc., sinó estem parlant d'una ciutadania moral. De fet, nens i nenes són persones que formen part de la nostra societat, que són nens i nenes, però això no vol dir que siguin persones que tenen menys valor, diguéssim. Són integrants de la nostra societat, tenen la seva capacitat d'actuar, de decidir, de dir això m'agrada i això no m'agrada, de donar la seva opinió, i per tant, doncs hem de formar una ciutadania per ser ciutadans i ciutadanes ara.
Tots aquests propòsits es situen, s'intenten desenvolupar en un context on, en general, l'escola i de manera específica la professió de mestre o de professor no té el reconeixement social que hauria de tenir.
Aviam, reconeixement social. Jo penso que sí, que els mestres cada cop, i les mestres cada cop tenen més reconeixement social. Clar, aquí hauríem de veure si va de la mà el reconeixement social del reconeixement laboral, en el sentit de drets i condicions laborals, d'acord? Jo crec que el reconeixement social, de que se li dona valor a la tasca, sí, però després això no va acompanyat d'uns drets laborals, jo crec, dignes. I aquí ens aniríem per un altre tema que jo crec que és com es regeix o com es valoritza algunes professions per sobre d'unes altres i quines lògiques hi ha aquí, no? Normalment les professions que es valoren més doncs, tenen a veure amb l'oferta i la demanda i la producció de capital, no? La producció de diners. I com que fer de mestre és una professió del sector terciari doncs, que no produeix un producte i que, a més, en molts casos és pública i no produeix un benefici econòmic directe, doncs llavors no se la valora tant, però jo penso que socialment sí que està valorat, però no econòmicament. Jo crec que aquí està la diferència.
I amb la teva trajectòria encara curta, però vaja, amb certa perspectiva, si ens pots oferir com a mínim doncs, una valoració, una opinió sobre si trobes molts joves que seran els futurs mestres dels nostres infants motivats. Sí. Hi ha motivació en l'exercici de la professió dels futurs mestres i professors?
Sí. Moltes vegades hi ha una narrativa pessimista o derrotista sobre les noves generacions i la joventut. Però jo, en realitat, sóc més aviat optimista. Jo penso que arriben persones molt, molt formades, molt preparades, amb coneixements molt diversos, que amb molts interessos i amb moltes ganes de treballar de mestres i amb moltes ganes de seguir aprenent. I molt clar, aquesta idea de que han de seguir aprenent durant tota la vida. Jo crec que això ho tenim. Llavors jo crec que arriben també professionals amb moltes idees i jo sóc optimista, jo en realitat sóc força optimista, tot i que també veiem algunes mancances, especialment en temes lingüístics, però jo penso que això té a veure també amb el tema dels nous mitjans de comunicació, no? Que també tenen uns codis lingüístics i que interfereixen una mica amb els codis que serien potser més propis del món acadèmic o de la docència, fins i tot. I després hi ha una altra cosa, que és el retrocés del català. Això també és una cosa que anem veient. I això té a veure doncs, amb molts aspectes, però jo crec que Catalunya és un país, o és un territori cada cop més divers, en el que conviuen diferents cultures i diferents llengües, i mica en mica doncs, el català i després també els mitjans de comunicació, no? El poder que tenen els mitjans de comunicació en castellà, i veiem que el català mica en mica va retrocedint, i jo també he estat, per exemple, ara recentment corregint exàmens de la selectivitat d'història i també he vist moltíssimes interferències del castellà en els exàmens escrits en català.
Moltes faltes.
Tot i que en la meva classe només hi ha una persona que va demanar un examen en castellà, i només un examen. O sigui que tampoc la gent sí que vol fer un català, diguéssim. El que passa és que doncs, té moltes interferències doncs, del castellà o de llenguatge propi d'altres contextos. Però vaja, en tot cas, jo penso, m'he anat una mica per les branques, però en tot cas jo penso que les ganes hi són, la formació hi és, les persones són molt vàlides. El perfil professional jo crec que és diferent del mestre o la mestra de fa unes dècades, però també perquè penso que ho ha de ser, perquè els temps també són diferents, però en tot cas no estic en termes generals preocupat i penso que anem en un bon camí.
Doncs ho deixem amb aquesta consideració. Volíem recollir amb aquesta excusa d'aquesta filmació, aquesta gravació que va fer a l'Escola Circei de Moja, en Jordi Castellví, doncs volíem també recollir aquestes reflexions al voltant de la seva feina, la seva professió, de ser mestre de mestres, professor de professors, en aquest cas de didàctica en ciències socials. Jordi Castellví, moltes gràcies de veritat per atendre'ns, enhorabona per la feina i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço caminho do mar.
Aquesta veu meravellosa, Astrid Gilberto, ens ha deixat fa ben poc. Recordem la cançó que la va popularitzar, aquesta garota, aquesta noia d'Ipanema.
Que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa on us acostem les notícies més destacades a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Els allotjaments de turisme rural del Penedès inicien la temporada d'estiu amb molt bones sensacions. Aquesta temporada estiuenca, que ja s'ha encetat, els allotjaments turístics del Penedès es mostren satisfets i avancen que preveuen una molt bona temporada. Un exemple és la bona ocupació del local de Cal Dragano, a Sant Martí Sarroca. La seva propietària, Imma Santacana, explicava que ho tenien tot ple a partir del 15 de juliol i que la majoria dels usuaris són de l'àrea metropolitana de Barcelona, però que cada cop es recupera més turista francès. Àngels Montegudo, presidenta de l'associació Masies del Penedès, també considera que s'està recuperant el volum de turistes previ a la pandèmia i apunta que el francès és un dels que està creixent més. Pel que fa a la passada campanya de Sant Joan, la reserva en el cas de Can Dragano estava feta des de feia un any per una família que ja repeteix d'altres anys. Una altra opció per fer turisme al Penedès són els apartaments turístics, que poden ser una bona alternativa als hotels, ja que permeten una major independència i intimitat. A més, amb un perfil de turista que busca tranquil·litat i fugir de la massificació que hi ha en altres zones, però aprofitant la bona situació que té el Penedès en relació a punts d'interès turístic. Cristian Martínez, nou alcalde de Santa Oliva. Era la segona vegada que guanyava els comicis. El cap de llista del PSC i candidat a l'alcaldia de Santa Oliva, Cristian Martínez, va ser escollit el passat dissabte com a nou alcalde del municipi baixpenedesenc, rellevant d'aquesta manera Virgínia Moreno, que ho ha estat el darrer any, i Josep Carreras, els anteriors tres. El candidat del PSC a l'alcaldia, Cristian Martínez, va assolir la majoria absoluta dels vots del ple, per la qual cosa es va proclamar alcalde de Santa Oliva, el qual va prometre el càrrec i tot seguit va rebre de mans del secretari municipal la vara de comandament. Després de prendre possessió com a nou alcalde, Martínez va prendre la paraula per explicar els objectius principals d'aquest proper mandat municipal, destacant que el projecte per construir la Santa Oliva del futur es fonamenta en dos eixos vertebradors: la cohesió social, per construir una Santa Oliva inclusiva, i la cohesió territorial, per tal de fomentar el sentiment de pertinença al municipi. Obert el termini de sol·licitud per demanar el val escolar. Les famílies dels alumnes de primària rebran aquest estiu dos xecs per un valor total de 100 euros per la compra de material escolar. Els vals seran per tots els estudiants que el curs vinent facin primària, és a dir, que estudiïn de primer a sisè, en centres públics o concertats, inclosos els d'educació especial. Els diners es podran destinar a l'adquisició de llibres, diccionaris, papereria, material d'escriptura, calculadores, motxilles o jocs educatius. Aquesta ajuda és universal, és a dir, l'ha de rebre tothom al marge de la renda de cada llar. Aquelles famílies que no rebin el xec per correu postal el podran activar i descarregar des del web www.valescolar.cat. Avui dilluns tindrà lloc al Santuari de Foix de Torrelles la setena edició de la Cimera del Xarel·lo, dedicada al públic professional, amb la participació de sommeliers, periodistes especialitzats, botigues especialitzades i restauració. Enguany hi seran presents 25 cellers que hi presentaran i permetran tastar els seus vins monovarietals entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. En un sol espai es podran tastar més d'un centenar de vins elaborats amb la varietat de raïm xarel·lo, joves, envellits en barrica, caves, clàssic penedès, corpinats, ancestrals, ecològics, biodinàmics, naturals o dolços, fet que demostra la versatilitat i rellevància d'aquesta varietat emblemàtica de la DEO Penedès.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Aquesta setmana escurem el mes de juny, ja hem estrenat estiu, i no falta la seva cita per parlar d'estiu, de plantes i del que sigui, amb Tom Vilarrúbies, el
Hola.
Nostre jardiner. Hola,
què tal?
Tom. Bé?
Sí.
Quina caloreta, eh?
Déu-n'hi-do.
Em diràs, és estiu, és el que toca?
Sí, no, a més, jo estic bastant content.
Ah, sí?
Sí, saps? Explica. Que jo sempre soc allò de, vamos, de que s'enfonsa tot.
Sí?
No, perquè l'any passat vam fer un estiu de 5 mesos i aquest any, de moment, s'està comportant.
L'hem escurçat una mica, no? Almenys d'entrada, de l'inici.
Sí, vull dir, l'any passat, a aquestes altures, era allò que era muerte, saps? Que dius, va, ja,
clar, és que al maig ja havíem tingut el primer pic de calor, va ser terrorífic, sí.
I aquest any, de moment...
A començar quan toca, no?
Aquesta nit he passat fred, hi ha hagut un moment que he passat fred.
Benaventurat.
M'encanta.
Haurem de tornar a aquesta construcció, perquè el que vivim en construcció nova és un drama.
Sí,
cases sí, mal aïllades, mal fetes, a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor.
Sí, a més, al pis de dalt, que vaig fer una habitació i vaig fer una teulada, i a la teulada es va posar a l'exterior doncs, un aïllant d'una cosa de color blau així gruixuda, que amb allò fan càmeres d'aquestes isotèrmiques, i després hi vam posar unes fustes, i després es va posar llana de roca, i després es va posar pladur, i després no sé què, i fa una calor, m'entens? Que amb tots aquests aïllants...
Res
no
com
acabes.
La construcció de sempre, no?
Sí, perquè igual m'equivoco, però jo crec que els materials aquests antics són com dinàmics. És a dir, un canti, tu omples un canti d'aigua i el deixes a la calor, i el canti refreda, per lo que et deia de que traspua.
Sua, no?
El suar, l'evaporar aigua, per evaporar l'aigua, té la calor de fora, però a més... roba calor de dintre i llavors l'aigua és com que refreda. Evidentment no es fica 5 sota 0, però tu fiques una garrafa d'aigua i fiques un canti i el canti refreda. Inclús hi ha diferents fangs, hi ha els cantis negres i els cantis de fang d'aquests de color fang, que aquests cantis el que tenien era que al traspuar refredaven l'aigua. A l'evaporar perden calor. I les cases velles de material, com el fang i aquests materials... que són, diguem-ne, naturals, tenen aquestes propietats. Tens, en canvi, un totxo no en té cap de propietat. Sí que és fang, però està cuit, val? Ho han matat.
No serveix de res.
Home, sí, pel vent, para el vent.
No ho sé, sembla el conte.
No, però s'han de posar quantitat d'aïllants. Jo al·lucino quan vas a treballar a cases
sí,
noves...
Sí, però durant molts anys es va construir com es va fer, plan salvatge, i ni aïllants ni res, s'estalviaven tot el que podien.
Ara també, però diuen que ho posen.
Ah, bé. I ho pagues, potser, no?
I ho pagues, sí.
Escolta,
sí.
Com que estem amb aquesta caloreta estiuenca, ens proposes refrescar-nos.
Refrescar-nos. I llavors he buscat així com uns refrescos que et pots fer tu, que estan molt bé, que són supersaludables, val? Per no caure amb la Pepsi.
I podem cultivar, potser, aquestes
clar, tot plantes això són coses que
ens
que les
proposaràs.
Podem fer. Clar, però tot això es pot fer amb el que hem anat plantant i el que tenim al jardí. Sempre parlem de que els jardins han de ser jardins que no siguin només de mirar, sinó que, a més, puguem utilitzar-les
no?
I treure profit, que sigui un jardí útil. Val? El fet de que un jardí sigui maco no n'hi ha prou. Si un jardí només és maco,
no
res, no cal, no fa falta.
És
perquè
que ara
per això
un jardí
fiques una foto.
Ha de tenir moltes coses,
Ha
sí. De necessitar poca aigua, ha de ser sostenible, ha de ser útil, bonic també, perquè també volem estètica, ha de reunir molts requisits. Cada vegada li demanem més, no, al jardí?
Sí, el que passa que molta gent encara està encaparrada amb la visió... La visió enganyosa d'allò verd i vinga,
floretes
i tal, no? Vull dir, sí, tot això està molt, molt bé, però a veure, el primer que ha de tenir un jardí és ombra. És ombra, entens? I a partir d'aquí, ombra perquè hi puguis sortir a l'estiu.
Si no, no poses
si
el
no,
peu al jardí.
No cal, no cal. Ho pavimentem i fem una àrea d'autocaravanes, que ara estan de moda i podem ficar-ne tot arreu.
I això dona...
Sí, al graig ficarem una paradeta de coses de productes
del
Penedès.
Una food track, que es diu ara.
Sí, senyora.
Va, bé, anem per aquestes plantes que cultivem
sí,
i que
sí.
Ens poden refrescar.
Sí, val? Aleshores, aquí entraríem dintre el que són les infusions, les decoccions, la infusió en fred, que la infusió en fred és molt curiosa i està molt bé, val? I llavors són begudes que són molt sanes, són nutritives i senten bé a tot el món. Val? Inclús pels nens són fantàstiques perquè no una els hi poden agradar i a més pots treure tot el tema dels refrescos ensucrats aquests. Val? Aleshores, el primer que diríem, vale, la meravella... que és la infusió de taronja.
I es diu meravella.
No, jo he dit jo, perquè és meravellós.
Ah, l'has batejada, tu.
Sí, perquè quan buscava la informació, saps, infusió de taronja, i penses, bueno, a veure, és que fas un suc de taronja? No. No.
És molt millor que el suc.
És el... No és diferent, és diferent. Perquè has de pensar que un suc és una bomba de sucre, també, eh?
És sucre, vale, sí.
Que és un sucre, que és fructosa, o no sé com
no,
es
no,
diu.
No, és igual, és sucre. Altra, és sucre, sucre allò, natural, però en sucre. Vena. Et puja la glucosa, que
a
flipes.
Tope. Aquí estem parlant de poder-nos... Clar, si tu tens set, jo a vegades, quan tinc set, agafo l'ampolla d'aigua i em foto mig litro d'aigua, no? Aleshores, no et fotaràs mig litro de suc de taronja o suc... Perquè agafaràs una hiperglucèmia allà, vamos, tremendo, no? Et suaran les dents per tot arreu. Aleshores, la manera de preparar-ho és fer bullir aigua, i aleshores, quan està l'aigua bullint, fiquem les pells de la taronja.
Vigilant que no hi hagi la part blanca o tant és?
No, les pells de la taronja, que sí que les hem netejat amb un raspallet.
I sí, perquè porten aquella cera.
Ah, exacte. I llavors ho deixem bullir durant uns segons, no massa, eh? Aleshores, quan ha parat de bullir, apaguem el foc i posem una culleradeta de menta.
Fulla.
Fulla de menta. Tenim la taronja, tenim la menta, i aleshores, si la volem una mica dolça, podem posar 4 fulletes d'estèvia, val? O si no, podem recórrer amb una miqueta de mel. Per trencar allò que fa... Saps? És a dir, jo t'he explicat que em foto mig litro d'aigua, saps? Allò... Oh! I quan acabo sempre penso, és que l'aigua és per les granotes.
És que jo sóc incapaç de fer això.
No té gust de res. En canvi, així li dones un puntet.
Canvies.
Jo a vegades agafo, fico un got, fico un dit de suc de magrana i tot el que queda d'aigua, no? I això ja em trenca la sensació de granota.
No, hi ha molta gent que li passa, val? Que diu que és incapaç de beure aigua seques. Per tant, això és sí. Una bona idea.
Sí. Aleshores, en tenim una altra que en direm la infusió de primavera, val? I està feta de flors i de fulles de primavera i de suc de llimona.
Per tant, a la primavera les has collit i les has assecat, eh? I ara a l'estiu les fa servir per infusions.
Sí. Aleshores, per exemple... Agafem, perquè aquí afegim llimona. Fem el mateix que la taronja, però aleshores ho fem amb closques de llimona i podem ficar, per exemple, doncs uns pètals de rosa. Val? Uh-huh. I podem posar unes flors d'aquestes de cítric, d'azar. I podem ficar flors de manzanilla, flor de tila. Que, clar, llavors ja és infusió, val? Però amb el tema de que ho estem traspassant a beure-ho fred. Les infusions calentes, si estan calentes, jo, per exemple, a la infusió no hi fico sucre i me la bec i après a apreciar el gust.
M'he acostumat, m'he desacostumat. Exacte. Del dolç i m'he acostumat a beure-ho natural. És un procés.
Sí. Doncs és el mateix, però, diguéssim, beure-ho fred. I llavors el fred sí que una miqueta del punt dolç de la floreta, de la fulla d'estèvia o així, és un punt.
Suficient.
Sí.
Escolta, i escala, totes aquestes plantes que cultivem al jardí no les tractem amb química si després volem fer infusions.
Bé, és que ja sempre ho hem explicat, això.
Però recalca-ho, per si de cas.
No, bueno, a veure, sempre hem explicat que pel tema dels insectes tenim que anar... diguéssim, fent tractaments amb productes que no siguin de síntesis i que, un moment donat, l'altre dia mateix parlava amb una gent que a l'hort hi tiraven infusió de manzanilla per tractar els bitxos. Els bitxos, els insectes, funcionen per l'olor, bastant, eh? Vull dir, busquen l'olor de la planta, els atrau. Per exemple, l'exemple més clar, la figuera. Les flors de la figuera estan a dintre de la figa. I n'hi ha centenars, hi ha milers. És allò que quan obres té com unes coses blanques.
Sí.
Allò són les flors.
Allò són les flors.
I és una inflorescència. Aleshores, la figa, al cul de la figa hi ha un forat. Doncs per aquell forat hi ha d'entrar una mosca que és específica de la figuera. És específica. Ha d'entrar aquella mosca. No n'entra cap més. I tu plantes una figuera dalt a Font-rubí i et donarà figues. Com carajo ha pujat aquella mosca allà?
Volant des de la plana, sí, del Penedès.
Sí, perquè és una mosca que és específica de la figuera.
Sí, sí.
M'entens?
I és necessària per polinitzar, entenc.
Sí, si no hi ha aquesta mosca, no,
no hi ha figa.
És així. Com coi arriba aquella mosca allà? Perquè té uns pis màtrics.
El misteri de la natura.
La figuera està allà dalt. No, perquè l'olora. Tira cap allà, puja allà, pum, la polinitza, agafa, fa la seva feina i se'n va a buscar-ne un altre. Els escarbats de les palmeres, tot això, com coi? Els mosquits troben els teus...
Peus. Cames, braços.
M'entens? I et fan aquelles picades.
I t'acribillen.
No, per l'olor. M'entens? L'olor, la calor, el CO2, el que sigui, no?
Per tant, evitem tractar amb...
Amb productes químics. Amb químic, i llavors fem servir productes que canvien l'olor de la planta i probablement no hi aniran tant o no hi aniran. Val?
I aleshores sí que podem fer infusions tranquil·lament. Què més
i
proposes?
Tant. Aleshores, la infusió de melissa. Que la de la melissa a mi jo la trobo brutal. Val? No només és refrescant, sinó que a més és relaxant. És a dir, després d'un dia duro de trabajo, ens n'anem a casa, agafem el sofà, ens fem una infusió aquesta, bueno, ja la tenim feta, l'hem posat a la nevera, perdó, no ens equivoquem, i ens la bevem fresca. I fem una becaïneta a la tarda, tremenda. Val? Aleshores, fàcil, fiquem una cullerada de menta, una cullerada de melissa i mitja cullerada de pòleo. De pòleo menta. Jo la faig o amb menta o amb pòleo menta. Les dues coses no la fico, però la pòleo menta i la melissa fan una infusió que quan te la veus t'explota la boca. Saps com els petacetes?
Sí.
Pues, quasi el mateix. Te la fiques i és que com passen coses. No només és el degustatiu, sinó que tu veus, fas un glop, obres la boca i és refrescant, és una cosa...
És un còctel explosiu.
Oh, és tremendo, és tremendo.
I aleshores, la menta més és digestiva, no? Si ho fas...
Sí, el que passa que amb la menta hem de vigilar amb la pressió, eh? Que la menta fa baixar la pressió. Potser per això és relajante, saps? Et fots allà, et quedes allà... T'han d'aixecar els peus. I aleshores, res, molt fàcil de fer, és una infusió de 5 minuts, val, i finalment acabem filtrant-ho, posant-ho a la nevera i fent-ho refrescar. Val? Després tenim la de taronja i de llimona, però la de taronja i de llimona és una infusió que és la mateixa d'abans, però en vez de només taronja o només llimona, doncs de taronja i llimona barrejat.
En pela, eh?
Sí. Clar, fins ara hem parlat de lo que és la infusió. Estem parlant de bullir. Estem parlant de bullir. Aleshores, ara entrem a la segona dimensió. La segona dimensió és la infusió en fred. Val? Aleshores, això ens traslladaríem a l'any 1904, val, amb una fira internacional d'alimentació que es feia a la ciutat de St. Louis, a Missouri, Estats Units. Aleshores, hi havia un senyor que era venedor de tren, de te, era venedor de te. Estàvem allà a ple estiu. Aleshores, era la fira aquella i aquest senyor venia te, perquè el portava de la Índia. I, clar, vull dir, a l'estiu, el tio, que qui tasta el te calent? Allà, la gent el que volia eren refrescos. I llavors feia molta calor, la gent passava olímpicament del seu te, fins que va arribar un moment que va dir, he de fer alguna cosa, no? He de fer un te fred, perquè la gent s'ho begui. Bé, el que va fer és, en vez d'infusionar-lo amb calent, el va infusionar amb fred.
I com es fa?
És super. És més, aquest senyor va acabar venent 3.500 litres de te gelat, val?
Ho va petar.
Sí, i a més, quan va acabar això, va començar una nova era, diguéssim, per tots aquests països on reina la calor, que van descobrir que el te el podies fer fred. I hem de pensar o recordar les pel·lícules aquestes americanes, aquelles del Gerra, con el té frío. Un té frío, aquí, quan se n'ha ofert? No se n'ha ofert, perquè no. M'entens?
Home, ara ja sí, eh? Ja ho pots demanar, ja sí, en alguns llocs.
Sí.
No tots.
Sí, llavors, has de posar 7 cullerades de te, o les herbes que siguin, amb una gerra de vidre. Val? Després posem 1 litre d'aigua i ho posem al congelador. O a la nevera. Val? 4-5 horetes, després ho traiem i ja està fet. Jo em vaig comprar allà en una botiga d'aquelles tan grans que tenen de tot, megabazares d'aquests, venien unes garrafes que estaven aïllades, garrafes de 5 litres que estaven aïllades de la calor. Aleshores, jo el que feia era ficava les infusions a dintre, val? I aleshores allò ho tapo i ho fico al congelador, 5 litres. I l'endemà tens allà, però clar, aquest senyor parla de fer te.
Sí.
Jo, per exemple, quan és estiu, que he fet un treball físic, muscular, que necessito recuperació, necessito que el meu cos es posi a tono, vale? I recuperar forces, per exemple, puc agafar, o ho pots fer amb una cassola, amb una olla, eh? El que passa que la olla se't congelarà més ràpid que no pas amb la garrafa aquesta, i llavors és com més lent. Aleshores, agafo la cassola i, per exemple, necessito recuperar-me muscularment perquè he fet avui una feina molt física. Doncs agafo pomes, vale? La pell de la poma, clac, 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 pelo la poma, menjo la poma i tota aquella pell de la poma la poses a la cassola. Aleshores dius, a més, ostres, m'agradaria algú perquè he menjat malament i això, i poses una miqueta de farigola.
I una mica de canyella amb poma lliga molt bé.
El que vulguis.
Sí?
Sí, clar. Sí, 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 sí. Ho fiques en fred i aleshores, això sí, jo hi fico estèvia.
Fiques l'estèvia.
Sí, perquè com que és en fred, després si fiques sucre costa de desfer. O si no el desfàs abans. Però bueno, amb l'estèvia. O estèvia, o el que també va molt bé per fer dolç, és la regalèssia. Aleshores, la regalèssia, fas les tires, agafes els pals, els estires, com es diu això? Els fas estelles.
Sí, sí, sí.
Ho poses a dintre.
El tronquet de regalèssia.
Exacte. I allà, doncs, agafa i s'acaba fent una infusió fantàstica. Val?
D'acord.
Clar, tot això estem parlant...
Això has de ser previsor, eh? Ho has de fer el dia abans.
Home, amb 4-5 hores, en teoria, està fet.
O al matí per la tarda.
Sí, sí, però a mi m'agrada que estigui estona, val? I després ho treus. Ho coles, ho treus i, escolta'm, tens una beguda refrescant superfantàstica, val?
I ens queden les decoccions. Explica'ns la diferència entre infusió i decocció.
Tindríem la infusió, que és en calent. Tenim la decocció o tenim la infusió en fred. Val? Jo la decocció sempre li entès que no és bullint. És a dir, tu la infusió
bullis. És a foc més baix, no? I més estona.
O més baix, o simplement hi ha algunes que les deixes reposar i ja està. Val? Per exemple, quan faig decocció de cua de cavall, jo no la calento. Hi ha gent que sí. Jo no la calento.
Jo ho havia sentit, el foc, però foc baix.
Sí.
I més estona.
Sí. Sí, decocció és que tu no cuines. Infusió, el problema, saps allò que
diuen?
Sí,
no vas a buscar el bull com amb la infusió. Que bulli com amb la infusió, al contrari.
Sí, el que passa que llavors, si tu la infusió la bulls, pot ser que es cuini. M'entens?
Bueno, en el moment que arrenca el bull, pares.
Pares i ho deixes allà.
Reposant.
Sí. I la decocció seria en fred, més fred. Ja ho podries fer en fred, però llavors triga molt, és a dir, l'aigua tal com surt, o podries fer, doncs, templada o a foc superlent. La diferència és això, que si tu, per exemple, fas una infusió de farigola, la infusió de farigola és superbona, però si tu la bulls i la cuines, hòstia... És d'orilla, eh? Queda una cosa negra. Sí, 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 sí. Arriba un moment que queda amarg. O, per exemple, el que et diuen, no?, de que si tu el te el fas més estona o menys estona, o el bulls...
Amarga, sí, sobretot el verd. de seguida, només que et passis un parell de minuts, sí, ja ho notes.
I canviar les propietats, de que sigui excitant o sigui relaxant. Saps? Vull dir, els anglesos, quan fan el te allà a la tauleta i això, no surten tots pujant-se per les parets.
No.
Entens? Perquè està allà, hola, què tal? Té com una galleta i pam-pam. I
veus el, teu núvol de llet.
Núvolita de llet, què tal? I tots, no entens? Si el tinguessin allà, sortirien tots pujant-se per les parets. Vale?
Val, anem acabant. Alguna idea més per refrescar-nos?
Bé, doncs, aleshores, a veure, idea... Jo arribo un moment que te'n dones compte de que és una qüestió d'agafar. A mi amb aquest... Amb això aquí preparat, una mica em feia gràcia allò de les pells de la taronja. M'ha fet gràcia perquè és com a economia circular. O allò de la pell
o la poma,
no? Saps?
No es llença res aquí, no?
No.
S'aprofita tot.
No, exacte. Exacte. M'agradaria trobar utilitat per la pell del pepino i la pell de del carbassó. De moment ho dono a les gallines. No ho poso a fer infusions ni res. Però m'agrada molt el punt aquest de que recicles, de que fas productes, fas subproductes. I això ho pots utilitzar. Aleshores, ostres, el fet de que coi, has fet un suc de taronja al matí per marxar, et guardes aquella pell de taronja, val, i aleshores la utilitzes.
M'agrada la idea.
Sí, que la pell de taronja, al tanto, la pell de taronja també té una utilitat molt bona.
Quina?
La d'encendre el foc.
Ah, sí?
Sí.
Com encenalls o què?
Sí. És a dir, tu peles la pell de la taronja i la deixes assecar.
Sí.
Quan està sec, és com una pastilla d'aquelles d'encendre la barbacoa.
Sí.
Sí, tu agafes, ho encens i fa flames.
Crema de seguida.
Sí, perquè porta èter.
Sempre aprenem coses amb el Ton, però moltes. Ton, gràcies i que tinguis una bona setmana. D'aquí 15 dies tanquem temporada.
Val, vinga, fins d'aquí 15 dies. Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.